ens hem quedat enganxats amb la música, perquè encara no havíem sentit aquí la sintonia entre nosaltres, però això és el començament de Ràdio Nativa en una emissió especial des de la capsa relacionada amb el 4 Raons, aquest festival que està passant aquí. Jo sóc en Jordi Oliveres, que és qui fa aquestes coses, i tenim bueno, dos convidats, dos col·locutors, diria, avui, i qui sap si en seran més d'aquí una estona, que són la Conchita Herrero i el Cristian Buenmojo. Podeu dir hola.
Hola, què tal?
Hola.
I la idea és que avui parlarem una mica, doncs, la Conchita ha estat com a dibuixant en aquest 4 Raons i parlarem una mica del que hem vist abans d'aquests concerts que van començar ahir i després comentarem què va passar ahir en concret, després comentarem què passarà avui o què pensem que passarà i després comentarem una mica què passarà el proper cap de setmana dins de 4 Raons. I ja està, potser que comencem el programa, no? Ja en tenim prou de presentacions.
Molt bé.
A veure, Conchita, perquè, bueno, 4 Raons, això ho puc dir jo, de fet, han sigut 4 concerts, quatre concerts que passaran, el primer va ser ahir, divendres 26, el segon serà avui, dissabte 27, amb la Sara Fontan, la setmana que ve, el 4 hi haurà la Maria Arnal i el Marcel Vegès, i el 5 hi haurà Mazzoni. Però abans d'aquests concerts, bueno, ja hi va ser Flamarades, però abans d'aquests concerts hi ha hagut com un mes en què aquests músics, de fet aquesta, en això consisteix a 4 Raons, doncs han estat passejant pel Prat. I tu, Conchita, has estat testimoni de primeríssima mà, diria jo.
Sí, la Núria, el dia que l'Òscar i jo hem dibuixat el passo dels músics. Això. Els hem estat perseguint una mica.
Els heu estat perseguint, sí. I de fet, si s'entra a la web de la capsa es pot veure com heu començat a retratar les seves aventures.
Sí.
I qui sou el Didac, l'Òscar, la Núria i tu?
Som quatre dibuixants del Prat. De fet, abans de començar això, ens coneixíem, però tampoc ens coneixíem tant. Bueno, amb el Didac i la Núria una mica més. Però jo, per exemple, l'Òscar no el coneixia, no sabia què dibuixava. I bueno, pues amb això del, com són quatre músics, suposo. Cadascú hem seguit a un
dels músics.
Sí, sí.
I quina mena de dibuixant sou? Sou, bueno, sobretot tu has publicat còmics, tu com ho explicaries la mena de dibuix que feu?
Cadascú pues té un estil diferent i això és guai a donde no llega uno llega el otro. Per exemple, l'Òscar fa més dibuix com de caricatura o més sàtira i la Núria és com més com de diari, cuaderno de a bordo. Uh-huh. Sí. I no sé, bueno, cadascú té el seu. I jo és que no sé.
No saps explicar-te.
No sabria dir-ho. És que...
Nunca m'han hecho una entrevista per la ràdio.
Clar. És que estic... Sí, venia muy venida arriba, però de repente me está dando como calor.
Ja. O sigui, hem repassat a l'Òscar, hem repassat a la Tinta Fina...
I falta el Didac. Sí. El Didac. El Didac potser...
Que potser ens està escoltant, hola,
que potser ens està dient, hola, Didac, et supertrobem a faltar. Pues el Didac potser... no és més infantil, no és un estil més infantil, però sí que comparat potser amb la Núria potser diríem que és un dibuix més adult i el Didac com a més de... Sí, no sé.
I l'altre dia teniu, perquè teniu, està convidat aquí al Lluc, però no ha aparegut de moment encara, sí. el Lluc Mallol, bueno, a part que també hem compartit una aventura radiofònica, està aquí al Prat, treballant a Torre Jussana, que és un centre d'art. I en aquest centre d'art ara mateix hi ha una exposició...
A Torre Muntades.
Ai, les torres aquestes.
És que tenim tantes torres.
Sí, jo escoltem a torres, no l'he tocat mai gaire. I en aquest espai ara mateix hi ha una exposició de còmic on estan els vostres dibuixos, sí. I tal. I passejant per allà jo pensava... això és una pregunta tipus Conxita.
A veure, un poc impertinente.
Els dibuixants es mimetitzen amb els seus dibuixos?
Jo crec que moltíssim. O sigui,
gairebé més que els actors i els seus personatges.
Sí, no? Bueno, tothom. O sigui, no? Inclús un dibuixant que es posi un dia a ser locutora de ràdio o algo així, també ens mimetitzem molt.
Us veieu com un personatge
sí,
de còmic.
Sí, total. Bueno, a mi, per exemple, hombre, habrá casos y casos, però en el meu cas, a més, és molt, molt, molt... Bueno, yo siempre hablo de ella, en plan, bueno, en la historia, ella no sé qué, y la gente, en plan, ella eres tú, es como, bueno, ella es ella, y... No, pero yo creo que sí, y a més, es como la peli de 101 dálmatas, que els gossos s'assemblen als amos dels gossos, o sea, si es como un caniche, pues tiene el pelo rizado, y tal. Pues creo que amb els dibuixos també passa una mica.
Ja, i quin és l'avantatge, diries tu... Bueno, jo també podria portar alguna cosa, però quin avantatge té que dibuixeu aquest procés? O sigui, què passaria si hi hagués una càmera que estigués en aquestes trobades prèvies? O...
Bueno, o sigui, suposo que també estaria bé... O sigui,
Igual la gent es tallaria.
Sí, potser sí. O sea, claro, que tener como, tenir un objectiu que t'estigui enfocant o que t'estigui mirant el gran ojo... Sí, potser sí. No sé, també... Pues que siguin dibuixants, sembla que... Clar, si estàs amb una càmera estàs fora de la reunió fent les fotos des d'un altre angle. Si estàs dibuixant estàs com assegut al costat de tothom, com
prenent notes.
Sí, més discret i més, o potser més proper. No ho sé, la veritat és que no ho sé. Segur que... Bueno, jo, en realitat jo també he fet... O sigui, per poder dibuixar hem fet fotos als dibuixants, o sigui que... Però... Bueno, és una altra manera, o sea, podrien ser fotos, podrien ser dibuixos o podrien ser poemes o cançó, o sigui, no sé.
I com han estat aquestes, o què has vist tu, o què t'han semblat les trobades que has vist, què ha passat i què t'ha cridat l'atenció, si vols parlar de totes, parles de totes, si vols alguna en concret.
Sí, bueno, pues, hem fet com... Han anat gairebé amb cada músic, hem quedat dos cops. I entre un cop i l'altre potser han passat un parell de setmanes o així, llavors hi ha hagut un primer contacte i un segon contacte com d'una altra manera, perquè clar, el primer dia sí que és raro perquè ningú sap ben bé què està passant, o sigui, el Jordi explica... Bueno, això pertenece al Quatre Raons, però clar, per exemple, me'n recordo el dia d'Amazònia, estàvem a l'escola d'arts i clar, era el primer dia per tothom, pels dibuixants, pel Jordi, per tothom, i clar, de cop i volta va ser estrany perquè com de cop i volta els alumnes de l'escola d'arts li apropaven el Mazoni com si fos oro i mirra, com el que estaven fent. Va ser una mica així, que, clar, per una banda, pues, és maco perquè es tendra, no? Como, vamos a agasajarte, que has venido aquí y queremos que te sientas bien, però per una altra banda era com que estrany, saps?
Bueno, perquè... els processos del Quatre Raons, en general, el que estan fent, clar, és això, forçar la màquina, no? No és un projecte habitual de trobar, ens posa... una mica al límit, no? Els que tothom que participa és, bueno, anem a fer això, que no sabem molt bé, no?
Clar,
el Cristian parla perquè aquest any em sembla que no tant, però no. En les dues edicions anteriors del Quatre Raons, el 2012 i el 2013, sí que vas viure bastant el que passava al darrere.
I era un xoc, era un xoc. Ara mateix que ha passat per aquí un dels components, sobretot recordo l'any d'Azar, ara que deies això, des del primer moment de la trobada, doncs potser érem 15 pretencs, en Rotllana, no? Bueno, l'encaix de cadascú era de casa seva, no? I alguns eren molt, molt, molt entregats però una mica agressius, els altres no participaven tant però quan la deien grossa, I era molt surreal tot,
clar,
i era
clar,
això, no?
I a ver quién gestiona todo esto. O sigui,
clar,
perquè...
és una mica random i clar. És maco com el comú, no?
Sí.
Hi ha una confiança en que tot sortirà bé, algo així.
En principi, com en que salga el sol por Antequera.
Sí, ja... està bé.
Perquè de la idea del Quatre Raons, bueno, que aquí ho explico jo una mica, si voleu, el Quatre Raons està plantejat així, en què els músics veuen la gent del Prat abans d'anar-hi, com per trencar la idea de que els músics, bueno, van als llocs sense saber on estan, i diuen hola, què tal, Antequera, i saluden, sinó que en aquest cas, quan cantin, sabran més o menys a quin lloc canten i per quina gent. A vosaltres aquesta idea què us sembla? És tan marciano com aquesta situació que estan dient, que jo també estic d'acord en que és marciano, o és una idea normal, té la seva gràcia, no?
Oh, jo crec que, o sigui, té bastanta gràcia. És molt marciano, però... clar, és algo... O sigui, és algo amb el que es compromet tothom. O sigui, potser és complicat perquè implica compromís de moltes parts, de part del músic, de part de la gent que diu que vindrà a la propera. Saps com... Bueno, fer un esforç per conèixer. Pues, potser implica una mica més esforç, però també suposo que se ve recompensat després. No? Clar.
Sí, per mi és una càrrega de profunditat. És que és molt,
que
és molt potent.
Tu ets música més, oi, Cristian?
Clar, una mica.
Una mica.
Tenim l'obsessió aquesta de la música. I el fet de reivindicar que el fet musical és un fet humà i és un intercanvi d'informació, que és algo molt evident, però que es desdibuixa, no?, amb la quantitat de música que ens rodeja en entorns tan estranys, no? Ja els poquets que encara estimen anar a veure concerts en directe, que déu-n'hi-do, gràcies a tots els que participen, és superar aquesta segona fase, no?, de que ja no és que vas a veure un concert, sinó que té a veure amb tu. Té a veure amb tu. I, clar, evidentment, probablement no és que tots els concerts del món haguessin de ser així, però és carregat de profunditat, perquè el que està reivindicant una mica el projecte, o almenys així el veig jo, és que la relació existeix i ens hem d'adonar. I de vegades pues, és una mica incòmode, perquè conèixer sempre coses noves sempre és incòmode.
Clar,
aquesta la cosa.
Clar.
Que tots provem a jugar a un joc que encara no el sabem com és. I, bueno, no sé, sembla...
I el mateix pel públic que pel músic, no?
Sí.
El músic també estava acostumat a pensar el seu treball com per ell mateix, i de cop i volta aquí ha de... li vas preguntar-se...
Sí, de fet, jo ara mateix parlava més potser del públic, no?, de la cosa social, d'anar a veure un concert, i els motius, pues, en aquest cas, són més grans, si has participat. O encara que no hagis participat, si coneixes que aquest noi o aquesta noia que està tocant aquesta nit ha vingut a visitar-nos, ha intentat conèixer qui som o què està succeint en aquest territori. I encara que no hagis participat, pues, és magnífic.
Mireu què tinc.
Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa.
Pasas entre las cañas, cortinas afiladas, dime, no tengas miedo que hay mucho. Mucha gente viendo, que hay mucha gente viéndonos, que hay mucha gente viéndonos. Me pasan la piel morena que sé. Ahí fuera en un país extranjero, y mientras los aviones caen al suelo, los aviones caen al suelo. Tus collares son cascabeles y lobos aullando, el aire que pasa entre los paneles de la autovía con campos de alcachofa. Thank you. cascabeles y lobos aullando, el aire que pasa entre los paneles de la autovía con campos de alcachofa.
Doncs això era Flamarades, amb la seva cançó, que és la que dona títol al disc, Passaje entre las cañas, que a més, com ens ha anat explicant en diferents moments, és una cançó inspirada en una rotonda del Prat, oi? Com anava la història?
Bueno, jo sé que era una cançó inspirada en una rotonda del Prat, no? Com més o menys per aquí.
De fet, segurament era una cançó inspirada en una...
Jo encara diria més.
Sí. I què podem dir del concert d'ahir de Flamarades?
Bueno, el concert d'ahir del Flamarades va estar molt i molt bé. O sigui, jo crec que vaig estar com... Estic molt efusiva amb això, però... Bueno, els músics estaven una mica ratllats perquè, segons ells, no... Bueno, com que s'havien desacompassado con la bateria o...
Bueno, això ho saps perquè vas parlar després
perquè,
amb ells.
Perquè després li vaig preguntar al Dani Flamarades. Però no, o sigui, jo com... como público crítico. Bueno, no sé, jo els vaig veure molt bé.
Vas gaudir.
Tu, Cristian, tu hi eres també.
Jo hi era també i em va semblar fresc i sempre agraït de veure propostes com la seva.
Exacte.
És magnífic veure algú que té cultura musical i la decideix emetre d'aquesta manera, no? És una manera personal, les lletres són impactants perquè parlen com de coses petites i properes, no? Són com, en realitat, abans parlàveu de com és quan feu fotos, no? De si haguessin hagut fotos, però em donava la sensació que eren fotografies, no? De llocs, de situacions.
I d'aquesta cosa tan heroica d'haver fet quatre cançons, que va estrenar quatre...
Tremendo. A més, amb gran èxit, perquè els pretencs, són, bueno, com els de qualsevol altre lloc, són exigents quan es parla d'ells. I a la segona cançó ja estava tothom enamorat de les seves propostes. I les quatre van ser magnífiques. I en banda.
Exacte. Jo estava flipant.
No és només ells, sinó que els altres han treballat fort en 15 dies.
I en banda, jo estava flipant.
Ràdio Nativa.
Aquest és el Jordi Humbert, és la seva opinió, quan va sortir del concert li vam preguntar què li havia semblat, perquè clar, aquí entra la Conxita, que l'ha estat dibuixant i li ha agafat ja alguna mica de carinyo, i tu que ets un tio positiu i tal, doncs els que ens escoltin pensarem que som imparcials. Anem a veure què diu el Jordi Humbert a l'Escola de Música, una veu autoritzada, sobre què li va semblar el concert.
Doncs que m'hem dut una... Ara, també en sèrio, eh?
Sí.
M'ha agradat molt més en Dani en directe que no pas quan me'l vas presentar i el vaig escoltar via Spotify. Sí, m'ha arribat molt més en directe. I això he entès més la seva proposta.
I això és trampa o...?
Ah, no.
No, vull dir, en general, parlant de música, això de... que els músics t'agraden quan els veus de prop, et sembla normal, raro, o que hi ha casos així, casos que no?
Clar, jo crec que hi ha casos que la seva proposta és pensada per ser... Crec jo que funciona més bé en el tu a tu.
Ahà.
Que no pas en l'artificialitat de
l'enregistrament. Doncs aquest era el Jordi Humbert, que sembla que li va agradar, que de fet sembla que sobre l'enregistrament era psepse i ara ens diu que després del concert li va veure gràcia. Perquè vosaltres sou més de concerts o d'escoltar música enregistrada?
Bueno, totes dues coses, però... O sigui, jo per exemple, sempre que si se puede, a mi m'agrada molt veure músics. M'agrada veure com toquen, però veure les mans, en plan... A veure com ho fan, això.
I tu, Christian?
Què creus, Christian?
A mi m'agrada més el directe, però xalo molt amb les produccions, amb escoltar els discs com es graven, i potser, mira, el que els ha passat al Flamarades és que segurament el procés de gravació han deixat alguna cosa anar, no? Si el Jordi no... no si el tall que hem escoltat ara no ha captat aquesta cosa que en directe li ha vist, evidentment, no? M'interessa moltíssim la cosa de la mescla i la producció i com ho graves i què passa al final i qualsevol cosa és important, però xalo més amb el directe.
Doncs hi havia una altra opinió per aquí, que és aquesta que ens sortia tota l'estona.
Ai, i ganes de sentir el senyor
ara, a veure si la tornem a sentir.
No. Bueno, yo no conocía a este señor y bueno, me he pasado un rato agradable con la gente que he estado en el concierto y ya está, bien.
¿Las canciones platencas o resonaban algo?
No, a mí los conciertos en directos en general me gustan todos.
No, pero que si te sonaban algo las...
No, ninguno.
Sí, hombre, es lo que decían las letras, sí.
Que no, es que yo no escucho la letra, escucho la armonía, o sea, no sé, o me mueve o no me mueve, y con la gente que estoy alrededor, pues estoy a gusto o no estoy a gusto, y he estado a gusto.
Y la letra es un poco...
Bueno, me ha acompañado un poco, sí, ¿no? De estar a gusto y ya está.
Aquest senyor no li va fer mal, no? Per el que sembla...
No, aquest encara afegia una cosa. Si aquí estàvem parlant de si preferíem música enregistrada o música directe. En directe, ell diu que de la música en directe, primer, que les lletres li són una miqueta igual, ha dit, i segon, que l'important d'un concert és estar en bona companyia i en un bon ambient. I això què? Això és molt ofensiu per un músic?
No, això és fonamental. S'ha de tenir una bona onda en general, i si s'està bé, pues, el que s'escolta ve més a cuento, sempre, independentment de l'estil o no. Estic completament d'acord amb el senyor.
I tu?
Sí, no, jo ja... És que m'ha leído el pensament... Bueno, o sigui, jo no soc música, no sé si, però... Sí, segur que...
Pot ser que amb un artista fantàstic que ens agrada molt, no sé, hi hagi mal rotllo amb la gent que tinguem a voltant i el concert no tingui
sí,
per a...
Clar, sí, moltíssim.
I tant.
I al revés, i amb un concert d'un grup que ens és una miqueta igual...
Sens dubte, sí. està bé, perquè està a gust, perquè estàs amb bona gent i tot està segur.
Claro.
Doncs bé, estem aquí a Ràdio Nativa, acabant d'arribar al Lluc, ens estan fent fotos per tuitejar, i el que no sabem del tot és si ens estan escoltant, no, és la màgia de la ràdio, és el que consisteix en això, en no saber si t'escolten. I bé, anem a posar una cançó del Niño d'Elche, que actuarà el dissabte que ve, respirem una mica i quedem amb què continuem xerrant ara quan tornem.
D'acord.
Doncs aquí va...
Mira la pantoja, ya los pieles rojas, mira la pantalla de televisión, mira la pantoja, ya los pieles rojas, mira la pantalla de televisión. En los hombros y tírate al rey. cántate al rey, mejor que al ministro, mejor que al ministro que dicta la ley. La 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 la.
Efectivament, bueno, aquest era el Niño d'Elche, que sempre va bé per sortir d'un apuro. És un tio, és un crac, ja ho veureu si el veieu el dissabte, el divendres que ve, dona una seguretat brutal quan toca.
I hem vist alguna cosa.
El teniu conegut, el Niño d'Elche?
Jo parles per algun youtuber.
Sí?
Sí.
Sí, sí,
sí, sí, en alguna espècie de menjar col·lectiu o coses d'aquestes.
A mi no hem pogut fer això de quatre raons de tenir-lo pel Prat i tal, perquè no viu aquí, tot i que ve cada cap de setmana, gairebé es veu, perquè està tocant moltíssim per aquí, amb cinc espectacles diferents, no, però no fer-lo de conèixer pretencs, però vaja, segur que s'hi adapta bé quan vingui. I aquesta veu, no sé si ho hem dit, sí, ho hem dit, però no ho hem dit, és el Lluc Mallol. El Lluc coneix molt bé aquest, com li dius tu, Conxita?
Aquest dispositiu.
Veus?
Sí. D'on haurà sortit això de dispositiu?
D'on serà?
Sí.
Qui ho haurà dit?
Ja. Aquests, la penya de l'art parla molt de dispositius, em sembla a mi.
Doncs, que raro, Conxita. Doncs...
No és per tant, o sigui, dispositiu és dispositiu, saps?
Ja, però és que jo tinc com una fixació amb
la... Vale.
Conxita, Saran, cuidado que es diu quan tens el Jordi Olivera tota l'hora.
Tota la tarda machacant-me, saps?
No,
és broma.
Ala, tampoc. Per cert, vols fer alguna d'aquestes preguntes teves al Lluc, potser? El Lluc és aquell de la torre aquesta que no li trobo el nom.
Exacte.
El Lluc és el de l'exposició de còmics, però tot això ja ho hem comentat, per tant ara només ens queda preguntar-li al Lluc alguna pregunta.
Una pregunta...
Això ha quedat com un dandy, eh? Sóc el de la torre aquella.
Sí. No, així ens t'hem presentat abans. No?
Ah, vale.
Bueno, et faig una pregunta radiofònica.
Amb aquesta cara.
si has dedicat algun cop a la ràdio alguna cançó, o si te l'han dedicat, o si l'haguessis de dedicar, a qui li dedicaries i quina cançó?
Sí que vaig dedicar una cançó en aquest mateix dispositiu, en un altre país.
Sí?
Vaig dedicar una cançó al meu fill que encara no havia nascut.
Oh, que maco, i quina cançó?
Maco. Veus com parlaré del meu fill al final?
Quina cançó? He venido a hablar de mi libro.
Quina cançó vaig
fer? Si no, és indiscreció.
Ah, era una de Raimon. No, la que dic de Ramon.
No.
D'Ovidi. D'Ovidi Montlló, i no sé si era la Fera Ferotge, em sembla, que va ser. Sí.
Vols contestar tu també, Jordi? Et convido...
Sí, jo...
Sí, coses radiofòniques.
No.
No especialment?
No, no, o sigui, faig programes, mm-hmm. i en els programes poso cançons, i les cançons les dedico a qui les pugui escoltar, que mai m'imagino
clar,
que
clar,
sigui...
Clar. No, però lo típico no, de esta canción se la dedica...
No m'ha passat això. Vale, no, vale, no, vale. No m'ha passat això. No. Mm-hmm. I a tu?
No, no m'ha passat especialment.
No, lo que,
però és un poco mi sueño.
No, el sueño seria anar amb el cotxe, posar sí. la ràdio i sentir esta canción
exacte, exacte,
se la dedico
exacte.
A Conchita.
No, tinc... Clar, clar, clar. No,
això seria el
seu. Això seria el seu, exacte. Sí. Tengo que sacar el carnet, però ja.
Lluc, tu has vist algun Quatre Raons abans? Quina impressió tens sobre l'invent aquest, o el dispositiu, o com li vulguis dir, amb no, les teves això... paraules, tio, no?
A ver, ¿cómo lo llamáis? Perquè, o sea...
Qualsevol opina després d'això. De fet, veure amb Quatre Raons, he vist trossets,
sí.
no? I... De fet, a veure... Bueno, he vist trossets i he vist coses... O sigui, he vist poc els concerts. I els concerts que he vist no els he entès gaire. O sigui, no els he entès gaire com a resultat d'un procés, no? En tot cas, ja d'entrada, com la gent que ve aquí té un bagatge consolidat, diguéssim, penso que tots han sigut reixits, diguéssim, no? Uh-huh. Però no he entès massa. Potser si jo no hagués conegut el procés, no sé si hagués sigut massa... Si hagués sabut que allò estava passant uh-huh. perquè havien passat coses abans, no?
Uh-huh. Sempre parlant, per exemple, del concert d'Adversaris.
No, o el d'Adversaris, o el de... com es diu aquells? El grup en el que són una parella, ara no em surt el nom.
Fa.
No dos. Una parella. Anímic, això, no em sortirà, però... Els d'Anímic vaig veure... Però bueno, el procés em semblava superinteressant. El de Zà, per exemple, em va semblar... Vaig estar alguna de les caminades amb Zà i em va semblar... Crec que va ser bastant mític, no? Això, vull dir, dintre dels Quatre Raons, em sembla que tothom que n'he sentit parlar amb molt carinyo, d'aquestes passejades per la zonilla i tot això, no? Va ser molt guapo.
Sí, a mi també me l'han contat. Clar. També l'he oído, esto.
De fet, jo vaig descobrir alguna cosa que no coneixia de la zonilla. D'altres coses que estan més lluny no les coneixia perquè no hi vaig mai, però per la zonilla hi vaig molt. I vaig descobrir coses de la història recent, de la cultura pop. De fet, vaig descobrir una cosa que per mi és un dels top meus al Prat, que és el mural del Vàter, que és com... A mi jo em sembla que allà s'hauria de fer alguna cosa.
Perquè qui ens escolti potser no estarà del tot al cas, però el que van fer els ZA va ser conèixer, saber alguna gent de Prat que es va trobar amb ells, els hi va parlar d'una zona d'oci, els hi va parlar d'una zona d'oci una mica decadent, em sembla, o, bueno, o que havia tingut moments diferents.
Com a tal, sí.
Va visitar diferents bars, no? I ara quan el Lluc està parlant del Vàter, per qui no sigui pretenc, que també podria passar, perquè això de la xarxa és internacional
poden
estar escoltant des de qualsevol lloc, doncs això del Vàter és un bar. No,
sí. No era el Vàter en si.
No. Que també deu tenir-ne.
Sí, sí. I que té un mural, que és un mural que es va fer als anys 80, és una de les coses més boniques que s'hauria de visitar obligatòriament quan vens al Prat. Mm-hmm. És un mural que van fer algú, no sé qui, a la paret d'aquest bar, on hi surten tota una sèrie de personatges que eren antics clients d'aquest bar, no? A més... Són retrats, caricatures d'aquests, però que quan aquest bar va tancar i el va agafar un altre propietari, va tapar aquest mural, però va tapar-lo bé, amb guix, i vull dir, va fer tot el possible perquè desaparegués. Però al cap d'un temps el va tornar a agafar la mateixa gent i van intentar recuperar-lo. I ara és com una espècie com de descobriment arqueològic, no? Que ha quedat una espècie de descobriment arqueològic d'aquesta escena cultural vuitantera, que és preciosa.
Bueno, jo no he renunciat a aconseguir-ho, i a més trobo que ve al pèl amb això que explicava el Lluc, de si es nota o no es nota procés en el Quatre Raons, i el que no he renunciat és a que se senti alguna de les cançons que va estrenar ahir a Flamarades. O sigui que, no sé, creuem els dits i anem a veure si ara quan apreti aquí el botó aquest, si sona o no sona. Jo crec que sí. Moment de silenci d'aquests que provoca terror, però hi ha una coseta que s'estava llogant, com si...
És la manivela. La manivela de la màquina del dispositiu.
I torna a sonar aquell senyor.
Sí, és el senyor.
És el senyor, molt de gust.
El senyor ha venido a visitarnos otra vez.
No renuncio, i tornarem, i tornarem. Doncs, tu també vols dir alguna cosa? Conxita, tu has seguit bastant les passes de Sara Fontan, que és qui actuarà d'aquí una estona. Has seguit una mica què has fet. Quina impressió t'ha donat ella? Què ens pots explicar de la Sara Fontan?
Pues, bueno, la Sara Fontan...
Bueno, digue-li a la cara, ja que està per aquí.
Hola, tia, sí. Estàvem parlant de ti. Vols... Bueno, és que ja estic una mica tallada, saps?
Molt guai, no?
Sí, supermaca, 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 supermaca.
I amb el violí bé, no?
I amb el violí superguai, és una superviolinista. No, bueno, està una mica pirada, en plan, fa com coses així una mica rares, però és gallega també.
És gallega també. Sí. I, però ens pots dir, ara que no està ella aquí davant, és que estem retransmitint des d'aquí, des d'un passadís, a l'entrada de la sala, i just estava preguntant-li a la Conxita per la Sara Fontan,
ja
i la Sara Fontan
passava
per aquí, i ella s'ha tallat perquè anava a dir una cosa molt gruixuda i no...
Clar. No, doncs... Pues, bueno, amb la Sara Fontan hem treballat amb el centre normal, amb la gent del Centre de Normalització Lingüística, i... Bueno, ella més o menys coneixia el Prat perquè és profe de música a l'escola de música.
I quina mena de música és?
I, bueno, és música clàssica experimental.
Música clàssica experimental.
Sí. No, o sigui, ella amb un... Ella és violinista, però ho barreja amb pedals de baix... Ai, de... Bueno, pedals com... És que no sé com...
Bueno, amb pedals... Fa servir pedals...
De loops i, saps? I distorsions i coses, i un amplificador... I això pues, fa composicions, improvisa, sobretot improvisa, no? A Sara Fontan. I
a part de fent ràdio, teniu alguna relació vosaltres amb això de la improvisació? No... De la improvisació musical?
Jo improviso cada minut de la meva vida. jo tinc una primera experiència així que va ser bastant... Era una espècie amb un projecte en el que jo estava fa anys, es feia com una espècie de cicle d'improvisació quan jo no coneixia què era la improvisació i em va deixar... O sigui, la primera vegada em volia anar corrents. Però llavors jo vaig veure que la gent tancava els ulls en la sala. No, perquè era com una cosa incòmoda, no sabia si la gent es mirava i era una cosa super rara. Però la gent va començar i vaig decidir tancar els ulls. I realment, quan vaig començar a tancar els ulls, vaig començar a relacionar-me amb aquella història rara que passava allà. I després, la vegada que més em va agradar és quan vaig començar a veure aquestes experiències d'improvisació així amb directors que fan com... que posen com normes, no? Com una espècie de... així, i els músics han d'anar com intentant interpretar el que el director va fent, i això és quasi el que...
La improvisació dirigida.
La improvisació dirigida és de les coses que em va agradar més. De
fet, la Sara, li vam preguntar en aquesta trobada, li vam preguntar en un moment que què li diria a gent a qui la improvisació espanti, que li podria explicar. I deia exactament el contrari que estaves dient. Sí. Bueno, ella deia que ella pensava que era molt el que has dit quan has dit de tancar els ulls.
No, sí. Això va ser una experiència molt personal.
Ja, clar.
És que era un lloc molt petit i la gent es mirava i era com tenies que posar cara que allò t'agradava i era una mica raro. I llavors...
Era la pressió aquesta ambiental de trobar-te amb gent experta.
Aquesta ha sigut bona, llavors... Ja. Això era el que era raro, sí, sí.
Sí, no, tot això és veritat, i el que ella deia també, que era que quan veus improvisar, doncs veus com el músic està patint i que això té el seu morbo i té la seva gràcia i que és un dels atractius de veure improvisació, que no s'estan repetint cançons que ja estan fetes, sinó que el que està passant allà amb tots els seus riscos i tal, una mica com això de la ràdio. Jo vaig a posar una cançó, jo crec que no tornarà a sortir el senyor, una cançó de la Maria Arnal i el Marcel Bagés que actuen dissabte aquí, junt amb el Niño del Che que hem escoltat abans, anem a sentir-los. I em sembla que sí, no? Thank you.
cos com el teu. Mai no he sentit un desig com aquest. Mai no el podré satisfer, és ben cert. Però no puc desistir a oblidar-te. És el desig de la teva nuesa. És el desig del teu cos vora el meu. Un fos desig vagament de fer mal. O bé el desig simplement impossible. Torno al comens plena de pena i de fúria. No he desitjat mai cap cos com el teu. No he desitjat mai cap cos com el teu. No he desitjat mai cap cos com el teu. Versos.
Ràdio Nativa.
S'ha assegut aquí, la Conxita s'ha anat a fer un tallat. Bueno, això, està aquí darrere. Això és un programa que estem fent, un especial de Ràdio Nativa, fet des de la capsa, amb motiu de quatre raons, perquè va passant gent, anem parlant d'improvisacions, anem improvisant, hem parlat de la Sara Fontan, ha passat per aquí la Sara Fontan, hem parlat de flamarades, en aquest moment no hi ha passat, hem parlat de còmics, i en aquest moment s'ha assegut a la cadira del costat la Núria Inés, que de fet a flamarades va preguntar si no sabia si es deia Núria o Inés, i que a més es diu Tinta Fina. Pots dir hola.
Hola, tíos. O sea, quería sustituir a Conxita, pero va a ser muy difícil sustituir a su
Impossible.
Cerebro.
Sí, sí. Molt bé. Ja, deixo un segon, si vols intentar-ho. No tenies algun plan?
No, tengo aquí su libreta, pero no.
Ostres.
Hola, Didac. Sí, no sé, me pone nerviosa los micros.
No, en serio, ¿eh?
No.
De fet, la Tinta Fina, bueno, ja n'hem parlat abans, m'ha explicat que hi ha hagut quatre dibuixants que han estat seguint el procés. Tu a qui t'ha tocat seguir?
A Flamarades.
Ai, mira, quina casualitat.
Sí, no, és un tio molt maco.
O sigui, la Conxita ha seguit a Sara Fontan, tu has seguit a Flamarades i després el Didac, que sembla que igual ens està escoltant i tot, és qui ha seguit a la Maria Arnal, que és qui estava cantant pel canal Esquerra de Estèreo, i a l'Òscar és qui segueix a Amazoni. I què ens pots explicar del teu seguiment de Flamarades?
Doncs ha sigut molt divertit, o sigui, jo crec que és... O sigui, està genial que hagi sigut divertit, podia no haver sigut divertit. Em refereixo a que hem fet moltes coses. O sigui, el primer dia vam anar a l'Escola Municipal de Música del Prat, perquè Flamarades havia de conèixer gent del cor d'adults de música, i de fet el tio va venir com supermotivat a treballar mogollon, que és una cosa que...
Soc jo.
Doncs això, no? que venia com amb la idea de fer cançons per la gent del cor de música, no? Aleshores, això els...
És la Sara Fontan, que de cop i volta ha vingut perquè ja està fent...
Sí, improvisació de... doncs això, no? que va conèixer aquesta gent, i la idea era que aquesta gent els expliqués històries del Prat, o sigui, de la seva vida o no, o del poble, i llavors que ell es passaria dues setmanes intentant fer una cançó, no?, per a aquesta gent. I va ser molt guai, perquè la gent va començar a explicar-li de tot i van sortir com històries super... no sé, o sigui, molt xules. Va haver una noia que ens va parlar que ja li escrivia cançons així com mig en secret i que de petita li havia escrit una cançó a un os de peluig i el Fermanada es va quedar com super enamorat d'aquesta història de l'os de peluig, però al final no va poder recuperar aquesta, però bueno, cap problema, perquè hi havia una altra noia que li va parlar del càmping Calagogó, que era un càmping supermític que hi havia aquí al Prat, i també es va quedar com super flipat amb aquesta història, i al final de tot aquell grup de gent... van quedar un altre dia perquè li expliquessin més la història, no? I llavors a partir d'allà ell tragués la seva idea per fer la cançó.
Jo, de fet, amb aquest equip brutal que tenim a l'entorn, que ens està ajudant a resoldre tècnicament totes les coses, crec que aconseguiré això que he estat intentant durant tot el programa, que era posar una cançó de les que va cantar ahir Flamarades.
Oh, que guai.
Sí, i això ho farem al final del programa. Però és la de Campo Richard. De què anava la de Campo Richard?
El Campo Richard li va explicar una dona que es diu Marisa, i queda aquí del barri on està la capsa, i em sembla que era, no sé si el terreny on està la capsa, però per aquí, que era, bueno, tot aquest barri van fer als 70, aleshores aquesta zona estava com a mig construir als 70, que era quan la Marisa era petita, i llavors res, li va estar explicant això, que li molava mogollon aquest rotllo de baixar de casa al camp amb tots els veïns del barri a jugar en un espai així com super anàrquic, però era un camp d'aquests que era un solar de pisos que encara no s'havien construït i que hi havia ferros així, filferros mal clavats, vull dir que era un peligro, però era super divertit precisament perquè era un peligro. I llavors el Fermanada es va quedar com molt emocionat amb aquesta història perquè es veu que ell també era mucho de campillos así de barrio. I un dia amb ella va quedar per anar a veure aquí on estava aquest camp i van anar a casa, no a casa d'ella no, però van anar com a l'associació de veïns d'aquí del barri, va estar veient fotos de com era el camp, i llavors, clar, Flamarada es diu que ella escriu cançons com si fos paisatgista, no? O sigui que potser de tot el que li va explicar la Marisa ella es va quedar amb unes quantes idees, així com les va lligar amb com si fes una metàfora visual però cantada, no sé, i després les va ajuntar totes una cançó que ens va cantar, i la veritat és que no sé, les quatre que ens va fer aquí al Prat eren molt maques.
Mm-hmm. Va fer quatre cançons?
Va fer quatre cançons, però això és el que intentava demostrar-te abans, Lluc, que aquest any, jo crec que sobre l'escenari, almenys en el concert d'ahir, va ser molt evident aquesta relació pretenca, que jo estic d'acord amb el que estaves dient abans, que és possible que aquí als concerts d'anys anteriors s'apropés, veiés que estava passant alguna cosa especial o tal, però no sapigués gaire bé quin procés hi havia
hagut. Potser tampoc és l'objectiu, que sigui tan explícit, no? Vull dir, a vegades el procés és algo que transforma coses que... perquè no podem veure el concert que hagués sigut si no hagués passat el que va passar, no? Si veiéssim el concert que hagués sigut i el que va ser al final, sí que veuríem molt clarament això. A vegades això és molt subtil, no? Sí. El que transforma en algú aquest procés d'aproximació al territori. A mi em sembla que no ho veies jo no vol dir que no fos. No?
I ara ve la pregunta més filosòfica que farem abans la més d'aquestes de pensar, que farem abans d'acabar el programa, que és això que estava explicant la Núria, que li havia explicat la Marisa, el Flamarades, d'aquesta enyorança d'un espai desordenat en el Prat. Això és particular d'ella, és congènit. Al Prat hi ha aquesta tensió entre ordre i desordre. Ho he preguntat bé? Podríem respondre alguna cosa?
No acabo d'entendre. Si la pregunta va... Si estàs parlant de la idea aquesta de memòria, si hi ha com una espècie de memòria recurrent d'aquest desordre que s'ha perdut, o si és algo que pensa... O si jo en aquest sentit et diria que no. Que no ho visc com a tal, diguéssim. No, o sigui, com una... Això igual que tot arreu, diguéssim. No? Però no ho veig com un mite de ui, antes que desordenados estábamos, i que jo ho visc més... Bueno, sí que hi ha batallites, la gent explica batallites de coses, i sí que hi ha, el Prat té mites, no? I és un lloc on s'acostuma, no? La gent t'explica batalles bastant gracioses o bastant durilles, no? Però no en el sentit de
qué guay era antes, que hacíamos lo que nos daba la gana en esto. Yo això no ho he vist tant. No sé.
Vam estar parlant d'això precisament amb el Flamarades, al Delta, o sigui, mirant... Però em sembla que va ser un moment que vam arribar fins al punt de desembocadura i estàvem mirant la desembocadura del riu Llobregat, bueno, o sigui, com superbucòlico, i llavors va sortir el tema aquest de per què la gent era com tan melancòlica. El tema era clar, o sigui, comences a demanar-los que t'expliquin històries, no? Llavors sempre vas cap al passat i sempre vas a la infantesa quan eres petit, i com una enyorança d'aquest espai anàrquic, com un espai de fer el que et dona la gana, que tot era lliure, però en realitat a l'hora de la veritat, em sembla que això la Marisa també ho havia dit, que està molt bé viure ara en un espai molt més ordenat, però que, bueno, pues que és l'enyorança es té perquè els humans la tenen així en general.
Però és com una espècie d'enyorança de l'adolescència, de la joventut, no? Perquè tots enyorem aquest espai de desordre o d'anarquia que tenim en aquella època, no? Però si realment, jo realment la percepció que tinc és, òbviament no es pot parlar d'un sentiment genèric ni d'una... No? Però jo tinc una sensació de tot el contrari, que hi ha com una espècie de... Com
de satisfacció.
De satisfacció en que s'hi hagi posat ordre, no?
Bueno, i deixant de banda el
tema... La qual cosa no vol dir que m'alegri, eh?
Ja, deixant de banda el tema pretenc, anava a preguntar això. Anava a dir, i vosaltres, tu, Lluc Mayol, i tu, Núria Tinta, com porteu això de l'ordre i el desordre?
Jo soc molt desordenat. De desig desordenat, diguéssim.
De desig desordenat.
Sí. Sí, sí, jo ho trobo a faltar. No, però no aquí, a tot arreu.
La vida, exacte, i tal, quan trobes coses massa espautades...
Sí, a mi em sap greu. A mi em sap greu que la gent necessiti tantes pautes per viure.
Ja.
I necessiti les coses tan marcades i tan definides i tan ordenades. A mi això em sap greu. Jo trobo que empobreix.
Jo també soc com superanàrquica. El que passa que jo visc amb una mica d'ansietat ser tan anàrquica, perquè sempre penso que el que fa la gent normal és com ordenar-se una mica la vida, i és com... Això a vegades entro en bucles mentals. I no sé, jo per exemple quan vaig estar parlant amb el Flamarades, el vaig estar parlant molt de com enyorava jo quan estava al Delta en plan salvaje i t'havies de colar pels camps que no eren teus i ficar-te en llocs que no eren teus per poder anar a veure els patos. O sigui, que no sóc la persona menys indicada per defensar que s'està molt millor amb ordre.
Molt bé.
En realitat, jo m'estic referint, potser, amb això que tu li dius desordre, jo em refereixo més a la desobediència o això que parlem d'esperit crític, no? Més que un desordre com a tal, sinó que la gent faci coses on aparentment no es poden fer coses o no es poden fer aquelles coses, a mi això em sembla, ho trobo faltant, no només aquí.
No, doncs hem tingut un moment reflexiu del programa. De fet, tenim la Marta Ardiaca aquí. No sé si vol dir hola, adéu.
Digues hola, Marta.
La Marta Ardiaca, la jefa de todo esto.
Marta, la jefa.
I bé, en aquests moments estem ja a l'últimíssim moment crític del programa. Això ha sigut Ràdio Nativa, especial 4 raons, fet des de la capsa. Si algú ens escolta, que sàpiga que avui, ara d'aquí una estona, hi ha un concert fantàstic de la Sara Fontana a 10:45 a la capsa, una improvisació, bueno, fantàstic, això, les improvisacions només es poden, de fet tots els concerts només es poden opinar després de veure'ls, però jo vindria, i el cap de setmana que ve, divendres tenim a la Maria Arnal i el Niño d'Elche, i el dissabte tenim a Amazoni, i ara ve aquest moment, això que he estat provant durant tot el programa, de fer sonar un trosset d'enregistrament del concert de Dia Flamarades, i si tot va bé, així ens estem acomiadant. Doncs moltes gràcies a tothom, al Lluc, a la Tinta Fina, a la Conxita, al Cristian que està per aquí, i a Parios Muy Buenas ens esperem amb aquesta cançó.
Orboa.
Orboa.
Adéu, adéu.
A la pues.
Sueño pájaros que pasan por un cielo azul macizo y bandadas de aviones que rugen cada 15 minutos. Desde lo lejos oigo las voces de los chicos en el campo Richard. Entre matojos y escombros corren caminillos de alegría. Jugando es cuando nos volvíamos libres. Jugando es como nos haremos libres. Tres fotografías de edificios y de hogueras de San Juan rodeadas de chiquillos. Esa que sale ahí soy yo disfrazada. Esa que sale ahí soy yo disfrazada. Jugando es cuando nos volvíamos libres. Jugando es como nos haremos libres. Sueño pájaros que pasan. Sueño pájaros que pasan. Esa que sale ahí soy yo disfrazada. Esa que sale ahí soy yo disfrazada. Esa que sale ahí. Esa que sale ahí. Esa que sale ahí soy yo disfrazada.
Radio Nativa.